Avui en Mainat ens parlarà de com alguns dels protagonistes de la globalització tecnològica com Facebook o Google s'han proposat que abans de l'any 2020, és a dir, aquí al costat, internet arribi fins a l'últim racó del planeta i de com pot afectar això al futur de la humanitat. Josep Maria Mainat, bon dia i benvingut.
Bon dia i bona hora.
Va, deixa'm començar amb una altra cosa, Mainat.
Sí.
Tu vols proposar, ho vaig dir la setmana fa 15 dies, un repte als oients.
Sí, sí, sí.
Tu proposaràs una pregunta i entre tots els que el resolguin correctament sortejarem un premi molt, 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 molt diferent.
Bé, són dues entrades pel Canet Rock.
D'acord.
Això no seria un premi. Val. Això és un premi que està molt bé.
4 de juliol.
Està molt bé, oi?
Sí.
Perquè bé...
Està molt bé.
Però en aquest cas no són dues entrades qualsevol. Donaran dret al guanyador a contemplar des de dalt de l'escenari l'actuació del grup que ell triï. És a dir, una experiència en exclusiva pels oients d'aquí, del món RAC1. És a dir, tu entraràs, de franc, òbviament, però a més, quan diguis vull veure, doncs la banda impossible. Et deixaran pujar a l'escenari i està allà a metres dels teus...
preferits. Els que vulguis que participin al Canet Rock.
Val. Exacte.
Anem al repte que proposes per començar, que només acceptarem respostes durant aquesta setmana a través del mail. No Twitter, no Facebook, només mail. Almon@racu.net. Almon@racu.net. El repte...
És difícil.
Ah.
Però és difícil perquè està buscant un repte que no es pugui entrar a internet i trobar la solució. Perquè això...
Avui és de números, dic perquè d'aquí una hora estarem parlant de Lost, de que avui fa... Bueno, aquesta setmana fa 5 anys del final de la sèrie Lost.
Sí.
De la sèrie Lost,
també hi havia números.
Sí, 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 I tu avui proposes un repte amb números.
Sí.
Aviam.
A veure, què té d'especial aquest número?
Aviam.
El direm milions. 5.294.160... Torno a començar.
Sí, millor.
Ho dic amb números, va?
Sí.
5-2-9-4-7-6-3-1-8-0.
Repeteixo. 5-2-9-4-7-6-3-1-8-0.
Ja dic que... No contestin que hi ha tots els números, perquè aquesta és... Hi ha tots els números, sí. Però què té d'especial?
Sí.
Bé,
per això buscar-ho...
Si ho busquen a internet, no ho trobaran. Jo no ho he trobat.
Tu no has trobat. 5-2-9-4-7-6-3-1-8-0.
A veure.
Val.
Què té d'especial aquest número?
Val, què té d'especial aquest número?
Aquesta sèrie.
Sí. 5-2-9-4-7-6-3-1-8-0. Recordem que no val dir que hi ha tots els números, perquè efectivament hi són tots els números. I ja hem parlat del Canet Rock, 4 de juliol, que es compliran 40 anys de la primera edició. Demà en parlarem aquí al Món RAC1 perquè seran nosaltres a partir de les ondes... A les 11, seran aquí la banda impossible, que és la joia de la corona d'aquest any, el Canet Rock. Perquè tindrem els líders de les bandes més importants del rock català dels 90 tots junts a l'escenari interpretant les cançons que es van fer famosos, himnes del rock català. L'Empordà, Bon Dia, Llença't, Corren, Camins... Per tant, què vol dir? Hi ha duets, trios, quartets i tots alhora. Això és una cosa que no s'ha fet mai i tampoc no es tornarà a fer perquè un dels seus impulsors, que és el Pemi Fortuny, l'exlíder de l'Arts en Busto, viu al sud-est asiàtic treballant en un ONG i només serà aquí per poder assajar i actuar aquest dia. Aquí hi haurà el Gerard Quintana, el Lluís Gavaldà, el Pemi Fortuny, el Nacho Tarrés, el Quim Mandado, el Cris Joanico i el Jofre Verdagí, que, per cert, demà seran aquí.
Això és històric, perquè tota aquesta gent es pensava que seria de Canet Rock que tornarien a actuar per primer cop, i veig que no, que és el RAC1.
Demà seran aquí a les 11 i tocaran.
Això és robar el pa, això és robar el pa,
I tocaran en directe. Que aquí
tocaran, a més a més.
Demà a les 11 a la banda impossible. Ara sí, va, anem a entrar de plena al tema d'avui. Internet per tothom, i la pregunta és clau. Com canviarà el món el fet que en els propers anys internet 2020, segons Google i Facebook, arribi a tot arreu?
Bé, el canvi més important i més positiu en la nostra economia global serà aquest. Està a punt d'ocórrer, diuen que abans del 2020, però és molt important. Si tot va com es preveu, de 3.000 a 5.000 milions de persones, que és una xifra brutal, que mai han comprat res per internet, que tampoc han pujat ni baixat mai res de la xarxa, que mai han inventat ni venut globalment res, que mai han participat ni de la informació, ni de la sapiesa, ni han entrat a la Wikipedia, ni a Facebook, ni res. Tota aquesta gent, diguéssim, estan en punt d'entrar en línia. I provocaran un tsunami en la societat i en l'economia global. Perquè, no sé, pensa que internet va creixent, però aquests, així com els creixements tecnològics es diu que són exponencials, el d'internet s'està frenant una mica. Val? Per tant, per què passarà això?
Sí.
Val? Doncs perquè els emprenedors més poderosos i més visionaris del món s'han proposat que internet arribi a tot arreu, finalment, que ara no hi arriba. És a dir, les telecos no volen instal·lar cables allà a un lloc perdut d'Àfrica on hi ha una tribu, bueno, no dic una tribu, el que sigui, que no poden tenir, després no poden treure un rendiment econòmic suficient. Bé, aquests grans visionaris de Silicon Valley, bàsicament, han dit, no, volem que internet arribi a tot arreu. No sé si serà per altruisme o també per egoisme, perquè si el de Facebook s'hi fica, també voldrà que tota aquesta gent entri a Facebook.
Hi ha una dada demolidora de l'any 2010,
sí,
que hi havia 1.800 milions de persones que tenien accés a internet. Avui són gairebé quants?
Avui són 3.000.
3.000 milions. 3.000 sí. milions. Bé, sí, sí, sí. Això és molta gent, eh? Això és molta gent. A veure, les iniciatives...
No, però és molta gent, però encara un planeta tenim 7.000 milions de persones, wow, diguéssim, i la majoria encara no tenen accés a una cosa com internet, que es considera no solament una necessitat bàsica, sinó que s'ha considerat un dret, un dret fonamental de les persones, tenir connexió a internet. Però les iniciatives que hi ha, n'hi ha quatre iniciatives, molt importants, les quatre, per intentar que al marge de les telecos que han d'anar tirant cables, oi? Doncs, o satèl·lits, doncs aquestes puguin arribar a tot el món i provocar un internet, si no gratis, molt econòmic. Primer, Facebook, ja l'hem anomenat. El seu creador, el Mark Zuckerberg, ha creat una cosa que es diu internet.org. Val? I té com a missió això, que internet arribi a tots els racons.
I com ho pensa fer això?
Doncs mira, aquesta gent pensa en gran, diguéssim. No estem per punyetes aquí, de cables i tonteries. Ell ha dissenyat un model de drone, un avió d'aquests sense conductor, però no un drone qualsevol, eh? Les ales tenen més envergadura que un Boeing 737, eh? O sigui, parlant d'un tros de bo, eh? Perquè la idea és que allà en aquestes ales hi hagi uns panells d'energia solar, sí, i que aquest dron pesarà menys que un cotxe, de fet, i està propulsat per aquests panells i serà capaç de mantenir-se a 18 quilòmetres d'altura durant el temps que faci falta, perquè ja et dic que anirà amb energia solar. Evidentment, tindrà transmissors i receptors d'internet, i per tant, o de 4G o de 3G, i per tant, una sèrie de drons d'aquests planejant estratègicament allà on faci falta, les zones aquestes allunyades de qualsevol instal·lació tècnica, podrà arribar-hi internet. Com va dir el Zuckerberg, el Zuckerberg, oi? Doncs una flota d'aquests avions connectaran al món, d'acord? El dron aquest, que té una forma com de boomerang, es diu Aquila, i finalment, doncs, finançats per aquesta iniciativa d'internet.org, doncs no caldrà instal·lar aquestes infraestructures de cable o d'emissors o de repetidors que perdran accés a internet.
No.
Llavors, bé, doncs, també està estudiant altres tecnologies, però aquesta és la que sembla que serà la de Facebook.
Ja tenim Facebook portant internet a tothom. Qui més s'ha apuntat a la festa?
Home, un dels emprenedors més importants que existeixen, que ja l'hem anomenat aquí uns quants cops, que es diu Elon Musk.
Ah, sí, aquest Elon
és
Musk,
el de PayPal, el de Tesla Motors, que fa els cotxes elèctrics 100% fantàstics. Té una companyia que es diu SolarCity, que fa l'energia solar més bona del món. Té una companyia que es diu SpaceX, que fabrica i dissenya coets que la NASA el contracta amb ell, en comptes de fer-ho la NASA, el contracta amb ell perquè porti coses a l'estació espacial, i que ara, fa molt pocs dies, va presentar una bateria com la dels mòbils, però per fer anar una casa, una llar. És a dir, té una mida com d'un calentador, no, diguéssim, i serà una bateria.
Un visionari.
Llavors, aquesta bateria no caldrà anar a la corrent, o podràs carregar-la quan la corrent sigui més barata, i després fer-la servir quan faci falta. És a dir, un visionari, realment, no? Doncs bé, l'Elon té un projecte per portar internet a tothom que consisteix en 700 satèl·lits molt petits, que sobrevolaran les zones rurals o més desenvolupades. I les instal·lacions de SpaceX, allà on te fan els coets, doncs ja hi té un centenar de dissenyadors treballant en aquest projecte, que és un tot ple, centenars de 700 satèl·lits, de petits satèlits.
Que hi ha a les zones que no arriba a internet,
i entre l'un i l'altre i tal.
Més subdesenvolupades. Sí, sí. Pots explicar? Això sembla que realment s'ho estan prenent seriosament.
Seriosament,
Hem parlat de Facebook, d'Elon Musk, algú més?
Bueno, Google, clar. Ah. Google, si algú té interès d'arribar a tot el món a internet, doncs és Google, no? Doncs Google ha fet una cosa que és més curiosa, es diu Project Loon.
Project Loon.
I ells consisteixen, no centenars, milers, però de globus aerostàtics. És a dir, no satèl·lits, sinó globus d'aquests com els de els que miren el temps i tot això. Aquests globus aerostàtics, per això, els han dissenyat de la següent manera. Tot això que sempre que fan volar cap amunt és perquè són repetidors, diguéssim, baratos, per anar repetint la senyal d'internet a llocs, no? Què passa amb aquests globus? Aquests no funcionen, no tenen cap manera, cap sistema de propulsió. Ells tenen un control remot, bueno, diguéssim, els poden controlar remotament, i els poden fer pujar i baixar. Estan a l'estratosfera. A l'estratosfera hi ha tot ple de capes diferents on el vent té diferents direccions i diferents intensitats. Doncs si el volen fer anar cap allà, han de calcular quin és el vent que els pot portar cap allà. Llavors, fent-lo pujar o fent-lo baixar, arriben en aquesta capa on el vent el desplaça cap on ells volen i quan ja el tenen el tornen a pujar, el tornen a baixar i el tenen estable. És una cosa que sembla així, però és barata, senzilla, i ja ho han comprovat, no és una fantasia.
Val.
Ja ho han estat comprovant. Llavors es volen associar amb les empreses de telecomunicacions per compartir l'espectre de senyals de mòbil, que tothom amb el mòbil o amb el dispositiu que sigui, i aquests laboratoris estàtics puguin comunicar-se. És a dir, estem parlant d'una gent molt visionària.
Però falta algú més encara,
sí,
eh?
Sí, falta la Virgin.
La Virgin
no s'havia dedicat
Richard
mai a això.
Branson.
El Richard Branson. Lord Branson, perquè el van fer Lord, diguéssim. Als 22 anys va fundar aquelles botigues
Virgin
de discos
Records, sí.
Fantàstiques, sí. Que hi havia milers i milers de discos, que quan anaves allà t'estaves tota la setmanada, oi? Sí. Doncs bé, això ja no és un gran negoci, ara això de vendre discos, diguéssim.
Sí. Va tancar?
No sé si va tancar.
Jo crec que a Londres ja no hi ha la Virgin, per exemple.
Sí. Però ell sí que ara ha diversificat molt el negoci, com per exemple té companyies d'aviació, per exemple, la Virgin Airs, etc. Bé, el cas és que s'ha associat amb Qualcomm, que són els fabricants de mòbils, i també es projecten amb satèl·lits, també, vale? Es diu OneWeb, el seu
OneWeb.
I ell és el que va més ràpid. Ell diu que el 2017 haurà fotut 700 satèl·lits de 125 quilos cada un, petitets, que operaran no gaire amunt, 1.200 quilòmetres, diguéssim, i cada satèl·lit subministrarà 8 gigabytes per segon. És a dir, serà suficient, diguéssim.
Va.
És a dir, no és el màxim internet que poden haver-hi, però més que suficient.
Ja estem tots connectats, eh? Ja han connectat. I ara què?
Bé, home, la majoria de la població mundial ja té mòbil. La majoria de la població mundial ja té cobertura 2G o 3G. És a dir, el mòbil sí que està a tot arreu. Ja hi ha més mòbils gairebé que persones humanes, no? Ara, no saben el d'internet. Ni tan sols saben que ho necessiten, anem-ho a dir així, no? Perquè mai n'han tingut. No saben per què podrien necessitar Google o Facebook o WhatsApp o la Wikipedia. Però quan hi accedeixin de forma molt barata o fins i tot gratis, no solament voldran tenir això, voldran tenir molt més. És cert que la majoria d'aquestes persones es troba a llocs on té vies de desenvolupament, on té l'economia... el seu ingrés és baix, però pensa que estem sumant 4.000 milions de persones. Per tant, l'impacte global pot ser brutal. I no solament econòmic, perquè aquesta gent no començarà com nosaltres van començar fa 15 o 20 anys amb uns mòdems telefònics que per baixar-te una pàgina d'internet t'estaves 3 minuts sentint... Esclar, ells no, ells ja entraran amb un mòbil intel·ligent, segurament d'un megabyte per segon, i accediran immediatament, això és el més important, a la informació, a l'educació. Avui en dia, des d'internet, pot fer qualsevol curs de qualsevol cosa en qualsevol idioma gratis. Evidentment, diem, el comerç mundial compraran, bé, compraran i vendran, perquè estem parlant de 4.000 milions de nous cervells que entraran, és a dir, la intel·ligència humana global es multiplicarà per dos. Com m'afectarà això? Jo què sé. Però evidentment, hi tindran també accés a una cosa molt important, que és el micromecenatge. Si algú té alguna idea important per solucionar els problemes del seu lloc, o per portar les seves idees a solucionar problemes, d'altre món tindrà possibilitat de tenir aquest diners, tindrà possibilitat d'accedir als núvols, a la intel·ligència artificial que hi ha en el núvol, en fi.
Aviam, però tota aquesta gent què compraran? Què inventaran i què ens vendran?
No ho sé.
Com
no sé.
Col·laboraran i com competiran amb els negocis actuals que ja tenim a la xarxa?
Bé, hi ha gent que pensa que són un perill, hi ha gent que pensa que són una oportunitat, depèn de com tu mires. A mi m'és igual si són un perill o una oportunitat pels comerços, no? Jo el que sé és que aquest augment tan considerable, mai abans a la història, el mercat global ha arribat a tants consumidors. O sigui, arribarà, hem dit, segons aquests projectes, a tot el món. És a dir, quan tu facis una idea a internet, no et veuran, et pot veure teòricament tota la humanitat. Això és per primera vegada, aquest augment de 3.000 milions d'usuaris d'internet tindrà el poder extraordinari, jo crec, d'identificar i de resoldre i d'aplicar les seves pròpies solucions els seus problemes, per descomptat, però també els problemes de tots. Perquè gràcies a la xarxa, les seves solucions arribaran també a tot el planeta. Però el que és més important, aquesta allau d'informació i de coneixements que adquiriran de cop, ara en tenen, però no en tenen prou, que adquiriran de cop, o sigui, milers de milions de persones adquiriran de cop uns coneixements importantíssims. Com augmentarà això, la intel·ligència global que dèiem abans? Com millorarà el món? Doncs molt. Definitivament molt, perquè estem vivint en un dels moments més apassionants de la història de la humanitat. Sembla que això ja t'ho he dit alguna altra vegada.
Sí. Per tant, per tot el que s'ha explicat avui, Josep Maria, crec que avui sí que podem dir que podem ser realment optimistes.
Sí, home, som optimistes. Però hi ha un problema.
Ja estem.
Petit problema. Com tot el que creix, hi ha vegades problemes. No? Tu tens una casa molt maga, però si tens 14 fills...
On és el problema?
A veure... Internet funciona perquè cada punt de la xarxa té una adreça única, que se'n diu una adreça IP, Internet Protocol. Val? Encara que per facilitar-nos les coses, nosaltres escrivim...
el món@rq.net...
En realitat, darrere d'això hi ha un número. És un nombre de 32 bits, o sigui, de 4, són 4 nombres o 3 xifres, per exemple, 192.168.125.37, o el que sigui, això és l'adreça real que nosaltres, per facilitar-ho als humans, ho tradueixen a jordibasté.com.
D'acord, ja t'entenc. Sí, sí.
Però bé, però el protocol actual se'l van inventar el 1977, i és de 32 bits. Amb la qual cosa et permet un màxim de 2, fem una mica de matemàtiques, de 2 elevat a 32 adreces, que són més o menys 4.300 milions d'adreces. Semblen moltes adreces. L'any 1977 els van semblar una quantitat d'adreces boja, extraordinària.
Algú devia dir, ens hem passat.
Ens hem passat, sí. Perquè no se sabia ni si internet cabria triomfant, diguéssim.
Però no.
No. Ja els estem escoltant ara. Però no solament hi ha una adreça per cada persona, sinó que hi ha una adreça per cada ordinador, per cada router. I el que ve ara, que és l'internet de les coses, per cada un dels objectes que tingui un sensor i que pugui ser identificat i comunicar-se entre si. Bueno, això no pot ser. D'aquí 20 anys es calcula que serem 9.000 milions de persones. I que cada persona estarà rodejada de milers d'objectes, cada un dels quals tindrà l'adreça IP.
Sí.
És clar, vull dir, no pot ser. Per tant, s'ha de solucionar això.
No.
Això ho farem de la següent manera. El protocol actual es diu IP versió 4, Internet Protocol versió 4. Doncs ara el nou es diu IP versió 6, no sempre que s'han saltat la 5, no ho hagués dit, no diré, ni té cap importància. Que això ja va, no 32 bits, sinó de 128 bits. Això vol dir 2 elevat a 128. No t'esveris. Això vol dir 3,4 per 10 elevat a 38. És a dir, un 10 i 38 zeros.
Sextilions.
Sextilions, o sextilions, no sé com es diu. Llavors, t'ho direm d'una altra manera. Cada persona tindrà 50.000 bilions de bilions d'adreces per cada persona. Sí, podríem tenir una adreça IP?
Ara ho podem dir. De sobre. Ara.
I si un dia viatgem a l'espai i hem de posar-li sensors a tots els planetes i a totes les estrelles i a tots els habitants d'aquests planetes, tornem a fer curt. Farem l'IP versió 8, interplanetària. IP voldrà dir interplanetari. Llavors, això vol dir que tindrem, en aquest protocol, uns 50.000 bilions de bilions cada un, que vol dir que podríem tenir un sensor a cada cèl·lula.
Del cos.
Del cos humà, de cada persona de la Terra. Crec que no quedarem curts. Crec, ara hi ha un moment que conviviran els dos protocols i després ja, se suposo, passarem a l'altre. Ara bé, això, l'internet de les coses, que n'hem parlat algun dia, però un dia en parlarem amb més calma, perquè suposo que tenim només 3 minuts ara, oi?
Correcte.
Doncs l'internet de les coses serà una altra d'aquelles revolucions. En aquest programa parlem molt de... Això revolucionarà i revolucionarà. L'internet de les coses, que és una cosa que està freda encara, bueno, està calenta, però vull dir, encara no explota, serà l'hòstia, perdó, serà la bomba. Que quan cada cosa tingui un sensor, i estem parlant d'uns sensors que, evidentment, hauran de valguer 0,000 cèntims, no?, i que tots aquests objectes estiguin connectats entre si i connectats en el núvol i connectats amb algunes aplicacions que interpretin aquesta quantitat de dades, això revolucionarà l'indústria d'una manera brutal. La manera com fabriquem, com distribuïm, com controlem el medi ambient, com reciclem els recursos. Quan tot allò que ens rodeja estigui connectat, l'eficàcia augmentarà d'una manera brutal. Pensa en una ciutat, per exemple. Que cada plaça d'aparcament hi hagi un sensor. Que cada cotxe tingui un sensor. Que cada semàfor tingui un sensor. La circulació, tu diràs, on puc aparcar? Diran, 4 carrers a la dreta. Ja te'l reservaran. Sí, ja, i un altre ja no li marcaran la seva aplicació. Aquest semàfor que va ara va cada minut, no hi ha segons els sensors que vegi. No sé, vull dir, tot
és tot. Hi ha molta gent que té raó que diu, escolta, potser abans de fer arribar aquest internet fem arribar aigua, no?
Home, s'ha de fer arribar aigua, però pensa que l'aigua, la xarxa d'aigua, si fos intel·ligent, la quantitat d'aigua que ara es perd a l'agricultura, per exemple, podríem posar un sensor a cada planta. I un sensor, evidentment, a cada tuberia i a cada distribució d'aigua, de tal forma que només hi anés a parar a cada planta l'aigua que necessita a cada moment, segons la temperatura, segons l'estat del terreny, que també tindria sensors. La xarxa urbana d'aigua és una altra de les coses que hauria de ser intel·ligent. Si la xarxa urbana d'aigua fos intel·ligent...
No, però diu d'aquests pobles que parlem de l'Àfrica que no
hi ha internet. Això sí, és cert, sí. Ah. Els hi farem fer arribar a internet i no tindran aigua, cony. Mm. Això és un altre tema, ja en parlarem.
Parlem.
Evidentment, hi ha solucions, també. Sí? Per tot, hi ha solucions que només es necessiten diners. I segurament menys diners dels que es necessiten per salvar les banques mundials.
Sí. Ja t'entenc. De cara a la setmana que ve...
Farem una altra vegada un tema espès. Ja vam anunciar-lo ja fa uns dies.
Sí, però és la física quàntica.
Sí, ja... vam haver-ho de retrasar. Sí, els temes, sí. I tal, i el farem. Ja, vindrà la Sònia.
Sí.
I la Sònia parlarem. Se torna a obrir el CERN, el convergitor de protons, oi? Eh? Es torna a obrir, diguéssim, i parlarem d'això. Però aprofitarem per parlar del que s'està buscant, que és la matèria fosca de l'univers.
Ui.
Se sap que existeix,
ui,
però no ho sap si la trobarem mai.
La setmana que ve més. Josep Maria Mainar, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
5294763180. Què punyetes és aquest número? No té res a veure amb Lost. Almona@recu.net. Almona@recu.net. Dues entrades pel Canet Rock i, a més, l'opció de qui les guanyi de pujar dalt de l'escenari a veure allà, només li fotrem una cadira, a veure l'actuació del grup que esculli. Demà en parlarem, continuem parlant.
Puc dir una pista?
No.
No? No hi ha cap pista.
No, res, home, res. El que premi no s'ho va amb pistes.
Esperem a veure si ho encerta.
La setmana que ve la resposta. Almona@recu.net. Gràcies, Mainar.
Adéu.